Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Com esteu? Bona tarda. Sorpresa! Baixa el preu de la llum, però puja l'IVA. Amb els preus extremadament baixos dels últims mesos, i si bé encara queden dos dies per a finalitzar el mes, la mitjana del mes de febrer quedarà en 40 euros del megawatt hora. L'IVA només es mantindria al 10% si el preu estava per sobre dels 45 euros per megawatt hora, però si baixava d'aquesta xifra passaria directament al 21%. Així que atenció, que a partir d'aquest divendres 1 de març, amb el canvi de mes, pujarà el seu valor habitual. A més, afectarà la majoria dels 28 milions de petits consumidors que hi ha a Espanya, tant aquells que tinguin una tarifa variable o com el 60% restant que la tenen a preu fix. Però atenció, no afectarà els beneficiaris del bo social. Aquests últims mantindran un IVA del 10% durant tot l'any, sigui quina sigui el preu de l'electricitat. Ah, i se m'oblidava, per si fos poc, també puja a partir del proper mes el rebut de l'aigua, una mitjana d'uns 5 euros més del que paguem ara. No hi ha res més bonic que donar-li, doncs, la benvinguda al mes de març. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant La Linterna a COPE Catalunya i Andorra.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I què ens espera meteorològicament parlant les properes hores? Doncs atenció, perquè dijous tindrem un dia tranquil fins a la tarda. Després arribarà un sistema frontal que deixarà noves nevades al Pirineu Occidental i reactivarà el vent de mestral i la tramuntana. Una altra pertorbació arribarà dissabte. En tots dos casos es tracta de pertorbacions atlàntiques. I anem a les carreteres per saber si algun tipus d'incidència a hores d'ara. Servei Català del Trànsit, Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments, a l'àrea metropolitana de la ciutat de Barcelona, hem de dir que hi ha problemes als accessos sud. A la 2, a Sant Feliu i cap al Prat de Llobregat, en sentit Lleida. Aquí hi ha hagut una topada i ara, en aquests moments, queda ja només la retenció. Hem de dir que també hi ha problemes a la B224 a Martorell, que passa a Sant Esteve Sallavides, i, per exemple, també retencions a la C32 a Esplugues, cap a la Ronda de Dalt. Pel que fa als accessos nord, C58, 73 i C17 per obres amb lentitud cap al nus de la Trinitat, rondes amb un gran volum de trànsit i a l'AP7 i a la B30, lateral de l'AP7, problemes a Barberà. Seguir recordant que hi ha moltes vies tallades per la manifestació de pagesos i que al seu voltant també s'estan fent retencions, per tant, emplaçar-vos a que us mantingueu informats. Molt bona tarda.
Gràcies per la informació. 7 de la tarda, 3 minuts, i d'aquí un moment parlarem del català, que continua sent en algunes ocasions fons de conflicte. Avui posarem la mirada en el tema dels metges i l'obligació que tenen de parlar català aquí a Catalunya. Ens ho explicarà la Yolanda Bernal i també la Carmen Flores, que és la presidenta de l'Associació del Defensor del Pacient.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El meu pare no plora mai. I mira que amb els Jocs Olímpics hi va estar a punt. Però res, ni així. Ara, quan li vaig dir que amb el forn Miele podria veure el dauradet dels seus canelons des del mòbil, li van saltar les llàgrimes.
Forns Miele amb càmera i sonda tèrmica integrada. Estrena l'ara a un preu especial als distribuïdors oficials o a la teva botiga Miele.
En Sompura velamos por tus sueños.
Porque sabemos que un buen descanso es el inicio de un gran día. Descubre nuestra gama de colchones.
Sompura. Eres lo que duermes.
COPE Catalunya i Andorra.
Soy Álvaro Bisbao, autor del Cerebro del Niño explicado a los padres. Te invito a descubrir Prepárate para la Vida, mi nuevo libro dirigido a tus hijos adolescentes, ya disponible en librerías.
El sobrepeso y la obesidad son enfermedades crónicas con consecuencias graves para la salud. La obesidad es una verdadera epidemia del siglo XXI. Clínica Servidices de Barcelona ha obtenido el prestigioso sello de calidad de la Joint Commission International. Nuestro equipo multidisciplinar te ayudará a mejorar tu salud con tratamientos personalizados según el grado de sobrepeso u obesidad. Clínica Servidices te ofrece financiación a 24 meses sin coste en todos sus tratamientos contra la obesidad. Llámanos al 625 334 334.
Hola, cariño. Te llamo desde Galerías del Tresillo porque he visto que nuestro sofá cama está muy rebajado. Y como a tu madre le encanta quedarse a dormir porque dice que es tan cómodo, pues le podríamos regalar uno. ¿Qué dices? ¿Se lo compro?
Relajémonos más. En Galerías del Tresillo empieza el remate final. Rebajas de hasta un 60% en sofás, sofás cama, colchones, decoración y mucho más. Galerías del Tresillo.
¿Necesitas un impulso para la carga y descarga en tu negocio? En Elevaciones Reco contamos con la mejor gama industrial con las que podrás optimizar tu tiempo y concentrarte en lo que mejor sabes hacer. Entra en elevacionesreco.com o llama al 935-169-030.
Mucho más fiable que pueden ser las redes sociales.
Es lo que me pasa con Carlos Herrera. Me parece un tío muy serio.
Es muy natural.
Es un periodista que es como una institución de toda la vida.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Luis Rodríguez.
Porque sé que estás aquí, aquí cerca de mí, que tú eres mi baby. Ese recuerdo.
L'ofensiva del català no té aturador. Els professors han d'acreditar el nivell C2, els sanitaris al C1, i ara ha arribat el moment del transport, en aquest cas del sector del taxi i BTC. Se'ls podrà exigir el nivell mínim de B2 de català. Serà un requisit obligatori per tal de que puguin mantenir una conversa en català amb el client. Ens podríem preguntar si aquesta és una inquietud majoritària entre els usuaris habituals del taxi, la de que els parlin en català. La mesura s'ha pres a instàncies del grup de taxistes que lidera Tito Álvarez, que és majoritari, però no tot el col·lectiu ho veu de la mateixa manera. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, molts diuen que el sector del taxi té ara mateix problemes més importants que la llengua en la que parlen. Miguel Ángel Cascarra és el president de l'Associació d'Empresaris del Taxi i ho té molt clar. Sí a tot el que sigui formació, però no a posar més traves per accedir a la professió.
Cuanta mejor formación tengan los conductores, pues estupendo. Lo que no nos parece adecuado es que sea como como un impedimento más a los muchos que hay para acceder a la profesión.
Claro.
Nosotros hemos sido siempre partidarios de que la entrada en la profesión se haga lo más rápida posible y con los menos inconvenientes. Pero, por supuesto, que la formación que pueden tener la conversación en catalán nos parece estupendo.
El Miguel Ángel subscriu el que pensa la majoria i és que a dia d'avui els conductors de taxis tenen altres necessitats.
Lo que hay que dar es rentabilidad a los vehículos que ya existen y que muchos están parados por falta de conductores.
Claro.
Entonces, nuestra idea es que desde el IME, desde la MB, se facilite el acceso a la vez que se ayude a la mayor formación posible de todos los conductores. Ahí no nos dolerán prendas en reconocer que cuanto más mejor formación tengan, pues sería estupendo.
I el Miguel Ángel fa també una reflexió, proposa un canvi de plantejament. En lloc d'enfocar el coneixement del català com un impediment, que es plantegi com un incentiu.
Quan una persona pretende acceder a la profesión y le dicen que tiene que estar 6 meses para prepararse, pues en la mayoría de los casos desiste y busca otra profesión u otro empleo, que el acceso sea más inmediato. Lo que no entendemos esta serie de como vallas que hay que saltar para inconvenientes con los que uno se encuentra. Insisto que la formación, cuanta más mejor, siempre como fomento, como incentivo, nunca como impedimento de acceso.
Doncs ara mateix, segons el Miguel Ángel Cascarra, faltarien uns 600 taxis perquè és molt complicat accedir a la professió i només faltava ja el requisit del català.
Doncs, Yolanda, ja veiem que no tot el sector del taxi creu que ara mateix és imprescindible exigir el nivell C2 de català, però què diuen els conductors de BTC que també hauran de complir amb aquest requisit obligatori?
Doncs d'entrada ho troben fora de lloc perquè en la majoria de casos les BTC estan enfocades a clients internacionals i, per tant, doncs els conductors el que fan servir és, sobretot, l'anglès. José Manuel Berzal és president d'Unauto, que és una de les patronals del sector. Diu que no tenen res en contra del català, però la sensació és agradolça.
Però lo que sí que es cierto es que esto es una medida más
que tiene como objetivo prioritario limitar aún más si cabe la posibilidad de que el sector de la VTC pueda desarrollar su actividad en Barcelona y en Cataluña.
Un auto parla de restriccions discriminatòries per tot el sector de les VTC i el seu president té sospites de per què s'ha arribat a aquest extrem.
Yo creo que es una decisión que es provocada por la presión que el sector del taxi ejerce en el gobierno de la Generalitat y, por otro lado, bueno, pues también contraviene, lógicamente, las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el sentido de que no se pueden tomar decisiones discriminatorias hacia un sector y a favor de otro, como en este caso interpretamos que es a favor del sector del taxi.
Doncs el que està clar és que els taxistes i conductors de les VTC no aconsegueixen conviure amb harmonia a Barcelona. A la polèmica per les llicències se suma ara el requisit obligatori de saber parlar català.
Hoy es un placer hablar con Carmen Flores, presidenta de la Asociación del Defensor del Paciente. Señora Flores, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Siempre es un buen momento para hablar con usted. Y hoy, más si cabe, porque a lo largo de la programación de COPE estamos hablando sobre el tema del catalán, que continúa siendo en muchas ocasiones fuentes de conflicto. Hoy hemos tratado de diferentes focos donde crean esos conflictos el no saber catalán. Y hoy vamos a enfocarnos, la linterna, en el tema de los profesionales de la salud y esa exigencia del saber catalán a todos los profesionales que quieran optar a una plaza de trabajo fija. ¿Qué piensa Carmen Flores como presidenta de esta Asociación del Defensor del Paciente?
Pues yo lo siento, lo voy a decir alto y claro y siento ser tan ruda, pero me parece una estupidez, porque la sanidad no tiene idiomas. La sanidad lo único que tiene es necesidad de profesionales, necesidad de ayuda para las personas que están enfermas. Evidentemente, yo no sé en qué se convertiría España. Estamos en un país que se llama España, que hay un idioma que es el nacional. Bueno, no sé en qué se convertiría si desde luego todos habláramos el habla de nuestra tierra. Mm. Es decir, tan sencillo como, lógicamente el andaluz cerrado no lo entiende nadie. Mm. ¿Hay que protegerlo? Pues claro que sí, porque las raíces hay que protegerlas, todas las lenguas, todas las raíces. Eso es indudable y yo además lo apoyo. Una cosa es que se tengan siempre y otra cosa es que se exijan, porque entonces se convierte en una dictadura parlante. Yo, por ejemplo, soy madrileña. Pues si hablo como hablaban mis bisabuelos, no nos entiende nadie. En Asturias, en Extremadura, en cualquier parte de España, tienen su lengua particular. Pero vuelvo a repetir, una cosa es protegerla, las personas que la quieran aprender, que la aprendan y se le den facilidades para que la aprendan. Todos tenemos que aprender. Pero una cosa es eso y otra cosa es la exigencia.
Tenemos que
Claro, si algo tiene Baleares, si tiene Cataluña, etcétera, precisamente es que necesitan profesionales. Los profesionales, lo único que se les puede exigir en el ámbito sanitario es que sean buenos profesionales, que tengan empatía y desde luego que se les paga bien también.
Desde luego.
Pero exigir se convierte en usted que se ha creído que soy.
Claro. Cataluña, decía yo, Carmen, es la única comunidad que mantiene ese, el catalán como requisito para ser médico. Y, por ejemplo, en Galicia, País Vasco, Navarra o incluso en la Comunidad Valenciana, el idioma actúa como mérito, no como una exigencia.
En Baleares, por ejemplo, está pasando lo mismo. Están exigiendo. Además, se ha hecho como un contubernio, por la expresión, de profesionales que exigen, de profesionales que dicen voy a hablar en catalán al paciente aunque me conteste en español, pero ¿dónde estamos? Y si el paciente no te entiende, ¿qué es lo que pasa? Realmente me parece una situación que no se debe dar, que ya digo que se debe respetar las lenguas, las formas de ser de cada comunidad. Por supuesto que sí, por supuesto que sí, el respeto sobre todo, pero la imposición nunca. La imposición es simplemente una dictadura, lo he dicho, lo repito y lo reitero. Y yo lo que quiero es un médico al que entienda cuando hablo, al que me entienda cuando le hablo, que me sepa dar un diagnóstico, que me sepa medicar, y si me va a intervenir, que salga mejor de lo que estoy. No pido otra cosa. Por muy catalana que yo fuera, no pediría otra cosa. Por muy gallega que fuera, tampoco. Es decir, guardar las costumbres de cada sitio me parece fantástico, exigirlas. Y además pagar por ellas, porque en Baleares, por ejemplo, el médico que quiera aprender catalán se lo paga la administración. Es decir, con el dinero público, en lugar de poner profesionales, ¿les paga usted cursillos? No, el que quiera aprender catalán, que se lo pague. Obviamente, si el que quiere aprender y aprender es maravilloso
desde
para
luego,
todos.
No ocupa lugar eso.
No, o no ocupa lugar, y bueno, pues obviamente no nos parece bien, porque vuelvo a repetir, es que la sanidad es diferente a cualquier otra cosa. La sanidad necesita eso, necesita dinero público para potenciarla. Si en lugar de perder el tiempo en todas estas cosas, lo perdieran en exigir medios, en exigir profesionales, estaríamos a muerte con ellos, estaríamos a muerte. Pero desde luego, por el tema de la lengua, no podemos estarlo, y no podemos estarlo por la sencilla razón de que a mí no me puede imponer nadie, ni trabajando, ni cuando voy de vacaciones, nadie me puede imponer que yo hable otra lengua que no sea la mía. Ahora, si me voy a Inglaterra, pues los ingleses me dirán que vaya sabiendo inglés, pero ya estoy en otro país. Entonces eso es absolutamente diferente.
Carmen, ya no hablamos también de todos los documentos en catalán, ¿no? Cuando vas a un hospital o cuando te hacen una receta o un informe, ¿no?
Falta de respeto. A eso se le llama falta de respeto. Entre otras cosas, porque cuando me dan una receta yo tengo que saber lo que me recetan y tengo que saber leerlo. Evidentemente hay muchísimas palabras, yo diría que un porcentaje elevadísimo que tú entiendes. Es decir, solo les falta la última letra. Lo demás es todo igual. Pero hay muchísimas que desde luego no entiendes y, por tanto, mi informe lo tengo que entender, lo dice la ley. ¿Cómo me van a dar un informe que no entienda o que no sepa o que no esté de acuerdo con él? ¿Cómo lo voy a leer? ¿Me tengo que ir a que me lo lea alguien? Creo que no. Creo que se están pasando mucho. Creo que es una falta de responsabilidad, es una falta de respeto, y a mí me parece que por este camino no se puede ir. Y no se puede ir por el bien de ellos también, porque lógicamente la gente... Y lo hablaba yo con un compañero en Baleares, ¿no? Decía, Carmen, si aquí de Baleares, de verdad, somos cuatro. Decía, porque aquí la mayoría son gente que se quedan a vivir y vienen de fuera y se quedan a vivir aquí. Dice, y no lo entiendo hablando precisamente de esto. Él, de Baleares, y no lo entendía. Con que si un foráneo... exige catalán, pues no lo comprendo, no lo entiendo, no lo entenderé nunca. Y yo he tenido la fortuna, la suerte, pues por el tema de la asociación Ruedas de Prensa, o porque hemos tenido algo que ir a algún programa, alguna cosa, y he tenido la grandísima suerte que jamás me han hablado en catalán. Jamás. Es más, me han oído por la razón que sea, no, tampoco lo sé. Pero mira, es usted madrileña, ¿verdad? Pues sí, pues algún acentillo tendré.
Algo tendrás, está claro. Lo que está clarísimo, Carmen, es que no podemos permitirnos en una sanidad donde faltan facultativos, donde cada vez hay más médicos que se jubilan y enfermeras, que hay que tener personal y no esas exigencias. Estamos hablando de salud y aquí el lenguaje es universal, el sanar y cuidar a los pacientes, a las personas. Carmen Flores, como siempre, presidenta de la Asociación del Defensor del Paciente, ha sido un placer, un beso muy grande. Hasta la próxima.
Igualmente a vosotros por darnos voz, y yo creo que esto, hablando, se entiende la gente y que nos entendamos todos.
Gracias, Carmen. Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, soy buena conductora y aún así me subes el precio. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La avería del coche, la universidad de Ana. No sé cómo voy a llegar a fin de mes.
Tranquilo. Si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Desde Málaga para el mundo.
Sabíeu que els usuaris del transport públic triguen un 20% més a entrar a Barcelona que en vehicle privat? Això no ho dic jo, ho diu un estudi del RAC. Avui en parlem amb el Cristian Bardagí, que és el director de l'àrea de mobilitat del RAC. Senyor Bardagí, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Tot i aquestes dates, els encastats donen un aprovat general al servei del transport públic, no?
Sí, així és. El que hem fet és, sortir a encastar, no?, 1.100 usuaris del transport públic i preguntar-los tot un seguit de coses, entre elles això, no?, quant de temps triguen en la seva solució de ferrocarrils, de rodalies o de busos d'aquest express.cat i quan creuen que els costaria fer-ho en vehicle privat. I ells mateixos són els que marquen aquesta diferència del 20%, que van a ser en mitjana uns 10 minuts, i ells mateixos són els que donen aquesta valoració d'aprovat al seu servei a totes les modalitats, ferrocarrils, bus express i rodalies.
Això vol dir que hi ha moltes coses a canviar, eh? Ja sabem, per exemple, que 2 per 3 ens diuen no, feu servir el transport públic, però, clar, si després no funciona com ha de funcionar, malament rai, no, Cristian?
Sí. La veritat és que això de la mobilitat metropolitana, perquè m'han de preguntar als usuaris, no?, que en el seu moment d'accés a Barcelona a l'hora punta matí, doncs això de la mobilitat metropolitana en aquestes condicions, doncs és evident que és molt exigent, no? És un moment de màxima tensió de tot el sistema, és l'opció que tris, i sí, els usuaris del transport públic detecten unes quantes oportunitats de millora, tot i que no estiguin relativament conformes amb la seva solució de transport.
Mm-hmm. Dels mitjans més coneguts, els ferrocarrils, rodalies o el bus, tot i que rodalies és la xarxa de transport més mal valorada, no m'estranya, per cert, jo la pateixo cada dia, també s'ha de tenir en compte que per la major part de passatgers viatjar amb rodalies ara no costa diners perquè els bitllets estan bonificats, però no per això ha de funcionar malament, no?
No, que sigui... No, res no és gratis, si no pagues amb el bitllet ho pagues d'una altra manera, per tant, no això té un cost, no, això és una falsa impressió i per tant el servei necessita diners, necessita inversió, necessita, no?, que algú cobreixi els costos d'operació i això no... que tu no paguis com a usuari un bitllet directament no treu que el servei que rebis no tingui totes les garanties que necessites, no?, en la teva vida quotidiana. I sí, aquesta gratuïtat a Rodalies, no, sobretot, i aquesta bonificació als abonaments del transport públic metropolità, estan portant a potser que més gent provi el tren, però la veritat és que si comparem l'evolució dels darrers anys, i una foto maca de fer, no?, és com estava el repartiment modal abans de la pandèmia, abans que comencessin a alterar-se moltes coses a les nostres vides, el 2019, i com ha acabat el 2023, i veiem que diguem, la foto és pràcticament la mateixa, no? I que pel mig han passat moltes coses, però el repartiment modal, quanta gent s'ha estat en transport públic i el vehicle privat el 2019 i el 2023 és pràcticament la mateixa, no? I això malgrat aquesta forta despesa en bonificar el abonament de transport públic i singularment els projectes en Rodalies.
Sempre s'ha parlat que Rodalies és la nina lletja, sí. I la bonica és Ferrocarrils de la Generalitat, no? Sí. Sempre dius, no, Ferrocarrils sempre funcionen superbé, però atenció perquè presenten una ocupació del 80% a primera hora del matí. També es demanen augmentar les freqüències i la capacitat, no?
Sí. Tots els serveis de transport públic que hem analitzat a l'hora punta del matí, presenten un cert grau de disconfort, no?, de falta de comoditat pels usuaris. De cert punt pot tenir un sentit. Escolta'm, no?, a l'hora màxima demanda, que la gent vagi una mica apretada, doncs pot tenir sentit. Però molt apretat ja no, perquè de totes és incentivador. La temptació és, ostres, per anar en aquestes condicions, provo, no?, i me'n vaig a la solució de mobilitat individual. I en principi això és el que, no? Els operadors de transport públic no voldrien i les administracions que bonifiquen el transport públic no voldrien. I, per tant, el que es tracta és de trobar les maneres d'incentivar aquesta experiència d'usuari a bord del transport públic que permetin, bueno, que quanta més gent s'hi sumi i els que ja hi són que es fidelitin.
Mm-hmm. Parlem dels busos, sobretot hi ha línies de bus express que estan a prop de la màxima ocupació, no? També s'hauria aquí de posar més flota de busos?
Sí. El bus el que hem fet també són observacions de determinades expedicions, de determinats dies, és un treball de camp que vam fer a la tardor, no és estrictament de tarda, diríem, del principi del 2024, sinó al final del 2023, mesos d'octubre i novembre, i detectaven, bueno, determinades línies demandes vorejant la plena ocupació. Clar, això vol dir que el següent pas és posar més busos, perquè si no hi haurà gent que es queda a terra o que haurà d'anar molta estona de peu, i això és, no? Això que hem de perdre la qualitat del transport, i per tant és una manera, una invitació gairebé a deixar de fer servir el bus. I sí, aquesta millora de la competitivitat dels serveis, que passa per més freqüències i més capacitat, és el primer pas per millorar aquesta experiència d'usuari.
Senyor Bardagí, si parlem de les zones de baixes emissions, coincidim en que la mesura no ha contribuït gaire a millorar la mobilitat col·lectiva?
Doncs sí, les zones d'emissions, com el seu propi nom indica, està molt bé per baixar les emissions, però no tenen massa a veure amb la congestió. I, per tant, no tenen massa a veure amb el canvi de repartiment modal, ni la manera de repartir l'espai, no? I l'Ajuntament de Barcelona també, en el seu moment, va fer públic, no?, unes primeres dades de balanç que deien que s'havien substituït 600.000 desplaçaments quotidians que s'havien en vehicles, bueno, més contaminants, per 600.000 desplaçaments que s'havien en vehicles menys contaminants. Però no hi havia hagut un desplaçament directe de la mobilitat individual a la col·lectiva, i, per tant, les zones d'emissions també, per reduir la contaminació local, però no han tingut, com a mínim a casa nostra, un efecte significatiu en el repartiment modal ni en el creixement del transport col·lectiu.
Bueno, està clar que s'han de canviar moltes coses amb el tema del transport públic. Aquí, quan hi ha un tren que falla, escolta'm, tota la línia falla i durant bastanta estona, i els que patim, que fem servir el transport públic, ho passem malament, perquè, clar, si has d'anar a treballar i que dos per tres dir, no, és que hi ha hagut un retard, no, és que un tren que s'ha espatllat, no, és que el bus no sé què. Així no es pot continuar, i si volem que la gent faci servir el transport públic, doncs s'ha de posar mans a l'obra ja. Cristian Bardagí, director de l'àrea de mobilitat del RAC, gràcies per haver estat amb nosaltres i gràcies per aquests estudis, dels quals ens alegrem saber més dades i que algú s'hi fixi i posi mans a l'assumpte. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada. Adéu.
Cada segundo de tu camino hacia la desconexión, cada momento al volante y cada año de Toyota Relax cuentan. Tu tranquilidad es lo más importante. Disfruta de hasta 15 años de garantía si realizas el mantenimiento anual en tu taller oficial Toyota. Cuando tienes un Toyota, relax.
Arriba el moment, estem a prop de 8:15 de la tarda, a la linterna de COPE Catalunya i Andorra, de saber què està passant, l'actualitat d'última hora i la més pròxima, amb els companys dels serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra, amb la Yolanda Bernal. Bona tarda, Yolanda.
Què tal? Bona tarda. Doncs mira, a aquesta hora segueixen un dia més les protestes dels pagesos i sembla que va per llarg. Els pagesos de Ponent mantindran els talls a l'A2, de moment, fins divendres. La via, recordem que està tallada a Soses, i aquest tall també afecta la P2 i a Tàrrega. Això a Lleida, però a Girona els pagesos van més enllà i diuen que mantindran el tall a l'AP7 i a la Nacional 2, a Pontós, de forma indefinida, o almenys fins que el conseller d'Acció Climàtica els doni solucions concretes. I també l'Audiència de Barcelona ha reobert per segona vegada la causa contra l'exalcaldessa Ada Colau per les suposades subvencions irregulars a entitats afins, o avança el periòdico. El tribunal, en aquest cas, ha estimat el recurs presentat per dues entitats contra la decisió d'un jutjat de Barcelona que va rebutjar, recordem, la pràctica de diligències. I a Santa Coloma de Gramenet han desallotjat uns 60 veïns per l'aparició d'unes esquerdes a l'interior dels seus pisos. Es tracta de dos blocs, els números 9 i 11 del carrer Pirineus. Són dos edificis construïts als anys 60. Bona part dels veïns, hem de dir també, que tenen problemes de vulnerabilitat i precarietat, i des del consistori, doncs, s'ha ofert una solució d'emergència per a les 51 persones afectades, 13 dels quals són menors.
Estarem molt pendents de tota la informació. Ja saps, a COPE Ponés i a les xarxes socials de COPE, Catalunya i Andorra. Yolanda, gràcies i fins demà.
Fins demà, que vagi molt bé.
I arriba la informació esportiva amb Albert Díez, company d'Esports COPE. Bona tarda, Albert.
Montserrat, què tal? Bona tarda a tothom.
El Barça es mou entre el present sí. i la lluita per la Lliga i també el futur de la temporada vinent.
Clar, estem a tocar del mes de març. És cert que el Barça no baixa els braços, recordo, en el camí cap al títol de Lliga, tot i la dificultat, però l'optimisme amb aquest 13 de 15, veient que el Madrid tampoc és que estigui molt ferm, tot i que són 8 punts de diferència respecte al conjunt blaugrana, que és tercer, però també s'ha de planificar la temporada vinent. I ens fem ressò d'unes declaracions de Deco, el director esportiu del Barça, Catalunya Ràdio, on diu que potser el futur de Xavi Hernández és continuar la banqueta del Barça. Ho deixa entreveure. Recorda que Xavi ja va anunciar que deixa el Barça a final de temporada. És el primer argument que posem a sobre de la taula. El segon parla també del Barça, però de bàsquet, perquè venim explicant des de l'edició d'avui d'Esports Copic que el Barça està plantejant-se en partits importants, d'allò decisius, un clàssic, un partit per un títol, jugar al Palau Sant Jordi. Ha fet una enquesta entre els socis per veure quina resposta tindrà, però això no és d'avui per demà. En tot cas, s'ha de negociar amb l'empresa que gestiona tota la infraestructura de l'anella olímpica, amb qui ja ha gestionat el Barça per tenir aquest lloguer de l'estadi de Montjuïc, però quedeu-vos amb aquest titular, que el Barça pensa en el Palau Sant Jordi per disputar partits importants rellevants. Més coses, l'alè Elias Valtonen es desvincula del Baxi Manresa després de 3 temporades. I també és notícia aquesta tarda, ciclisme, s'ha presentat la Volta a Catalunya, edició 103, que es corre del 18 al 24 de març.
Doncs pendents també de tota la informació, ja sabeu, a través d'Esports Cope, els butlletins horaris i el programa d'Esports Cope. Albert, gràcies, bona tarda.
A tu, Montserrat, gràcies, que vagi bé.
Y llega el mensaje de los amigos de Línea Directa, porque en Línea Directa entienden que cada conductor es único y por eso, con su seguro de coche, además de ahorrarte una pasta, tienes libertad para elegir el taller que quieras en cualquier lugar de España. Y además, si es un taller colaborador, te van a garantizar coche de sustitución con servicio de recogida y de entrega. Cámbiate y te bajan el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 91-77-00700, 917-700-700. El valor de ser directo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
En Lowi somos más cañeros que nunca, porque te traemos nuestra mejor ofertaza. Fibra y móvil 5G por solo 29,95, precio definitivo. Si quieres ahorrar, corre a lowi.es o llama al 1456.
Qué día más bueno.
Sergi Tor, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda, Montse.
Bueno, avui estem parlant de la programació de la cadena COPE del Paral·lel i en concret ens hem aturat davant del Molino.
Home, si quan parlem del Molino és que tenim una edat, podem anar a la dècada dels 60, 70, 80, però hem d'anar a l'actualitat, no?, al 2024. Primer, una miqueta de cronologia. A hores d'ara se parla del Molino perquè hi ha una part del teixit associatiu del Poble Sec que aquest projecte de reobertura del Molino que s'ha presentat, doncs el qüestione. El projecte és la cessió del teatre a una empresa privada que vol fer concerts de jazz, rumba, flamenc, de cantautors i també d'un espai gastronòmic. L'oposició considera que hauria de ser un centre públic on les entitats del barri puguin participar. Recordem que el Molino es troba tancat, ha tingut diversos tancaments al llarg de la seva història al Paral·lel, les seves famoses aspes, al 2019. Fa 5 anys va ser, doncs, l'últim dia d'obertura. El 2021, 2 anys després del seu tancament, la que aleshores era alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va pagar 6,2 milions d'euros per l'edifici i aleshores es va parlar de que l'any següent, l'any 22, s'integraria aquest edifici dins d'una xarxa d'equipaments culturals. Bé, som al 2024 i no s'ha tornat a obrir, i ara ja aquest projecte del consistori del PSC de Jaume Collboni, que voldria reobrir el Molino de cara amb els pròxims mesos amb iniciativa privada. Tot això, doncs, ha tornat a posar el Molino novament, doncs, amb el punt de l'actualitat, novament per la seva importància que té al districte de Poble Sec que ho té, sinó perquè el lloc amb la qual han passat milers i milers de generacions de Catalunya. Avui a Herrera, en COPE Catalunya i Andorra, hi ha estat l'escriptor Sergi Dòria, el qual té tres novel·les de Barcelona molt recomanables, No digues que me conoces, La verdad no termina nunca, i aquesta última, Antes de que nos olviden, un cronista perfecte de la Barcelona de la transició. I avui Herrera, en COPE, ens ha donat també les claus del per què el Molino va tancar amb el seu dia. Segons Sergi Dòria, també hi ha un punt de vista polític. Va aguantar fins a l'any anys 80, amb l'inici de la democràcia, i aleshores els governants de l'època no els hi va agradar l'oferta que havia el Molino, que era molt cosmopolita, bilingüe i més popular. I no van moure ni un sol dit per revifar el paral·lel a la dècada dels 80, i això va provocar, doncs, la lenta i sempre progressiva degradació. Sergi Dòria diu que ni la Generalitat ni l'Ajuntament de Barcelona van fer res al moment clau pel paral·lel.
Quan hi ha una mena de nacionalisme, que l'oferta cultural del paral·lel, que és una oferta popular, també bilingüe, i tot això a la Generalitat mai li va interessar, i l'Ajuntament, que podria haver fet més coses, doncs no va intervenir com havia d'haver intervingut, no? Tant és així que ara la situació està molt degradada.
Sergi Dòria també ha destacat que si no fos per la iniciativa privada, avui el paral·lel estaria pràcticament mort. No ajuda, diu, que hi hagi una sensació d'inseguretat, de falta de llum, i creu que a hores d'ara la reforma que es va plantejar durant el mandat de Xavier Trias és insuficient.
Si no fos per Focus, que manté el Teatre Condal, el Mago Pop i el grup i el senyor Salaverria, que manté l'Apolo, pràcticament el paral·lel estaria mort. Podríem dir que realment estaria mort. Tampoc s'ha fet l'actuació. Es van eixamplar en l'època de Trias, es van fer les voreres i això es va millorar, però va faltar la seguretat i la llum. El problema del paral·lel és que no hi ha sensació de seguretat i tampoc hi ha llum.
Un diagnòstic, doncs, de l'escriptor Sergi Dòria, que sí creu en la potencialitat del paral·lel, considera que si reobre el Molino podria beneficiar els locals colindants al Molino, i que, a més, també podria revitalitzar la zona. I hem parlat a l'informatiu migdia amb el president de l'Associació de Veïns del Poble Sec, Sergi Gázquez. El primer que ens ha dit a l'informatiu és que el que volen els veïns i veïnes és que el Molino tancat, com dèiem, des de l'any 2019, torni a obrir. Aquesta és la prioritat màxima.
A nosaltres el que ens agrada i el que realment ens importa és que el Molino s'obri, i que s'obri ple de cultura, i que, a més, doncs, en moments puntuals durant l'any, fins i tot siguin les entitats del barri les que puguin fer servir aquest espai. Però el més important per nosaltres és que el Molino funcioni, que el Molino estigui en marxa.
Per tant, aquí hi ha les dues vessants. Vol que el Molino reobri, en aquest cas seria l'iniciativa privada, però també demana que les entitats del barri puguin tenir la seva participació, que no sigui amb exclusivitat, perquè, a més, la reobertura del Molino també significa un punt de vista urbanístic, notament a la plaça Vella d'Orita, on hores d'ara, doncs, no és una plaça, sinó únicament és un lloc del pas. Considera Sergi Gázquez que l'obertura d'aquest centre significaria també la recuperació de la plaça.
Com que el Molino s'ha tancat, és una plaça que el barri, de fet, no s'ha de fer seva, senzillament és un punt de pas, amunt i avall, una plaça fosca, etcètera, doncs, ostres, si aprofitem que obrim el Molino pot tenir una terrassa, i, per tant, podem canviar una miqueta les dinàmiques, fer que sigui un espai més amable, amb una mica més de llum, amb un bon ambient, amb més neteja, tot un seguit de qüestions, ostres, doncs segurament que una de les entrades més importants que tenim al barri, que és la plaça de la Vella d'Orita, doncs segur que canvia, i que és un espai, doncs, vaja, que el barri en definitiva guanyarà un espai.
També amb aquest espai s'està parlant de les obres del Teatre Arnau. Paral·lel, el Molino, Barcelona de la dècada dels 80-90, la Barcelona, doncs, en aquest cas, de la transició. Som al 2024, es vol tornar a reobrir, i també el debat, hores d'ara, ciutadà, de com s'ha de fer.
Avui és tot un plaer parlar a la Linterna de COPE Catalunya i Andorra amb una vedet de revista i de music hall considerada per alguns com una dona de referència en aquest món. Ella va començar la seva carrera al Molino quan tenia 13 anys. i va fer diversos espectacles, com per exemple Rubias y Morenas, La flauta del faraón, Las pícaras molineras, Béseme donde quiera, Taxi al Molino o Pluma y peineta, que va ser el darrer espectacle abans del tancament l'any 97. Avui és un plaer saludar a la vedet de revista Music Hall, Merche Mar. Què tal? Bona tarda.
Bona tarda, carinyo. Mira que xumaca, eh? M'has posat aquí com ho vamos.
Home, cadascú no és, no? Bona tarda. Merche, quin plaer parlar amb tu, perquè ets una persona, ets un referent per moltes persones, Merche, i saps que vas fer molt feliç i continues fent molt feliç a molta gent que es necessita, no?
Sí, això és vital. La gent, i més avui en dia, que després de la pandèmia la gent està com a falta de carinyo, hi ha molta gent que està molt sola, i aquelles èpoques que tu vas a un teatre i tu passes bé, és important perquè poses un rato divertit i hi ha senyores que, grans que te les trobes al metro, i tu dius, ai, és que jo amb vostè he passat uns moments tan bons, i li fa molta gràcia, no?
És veritat.
I bueno, estic encantada.
Com és que vas començar la teva carrera als 13 anys?
No, als 13 no és ben bé, això ho has vist en algun llibre, en el meu llibre o alguna cosa. Pensa que 15, deixem un 15 o 16 que ja podia fer-ho. Ah. Perquè jo vinc d'una família, bueno, normal, entre cometes, que no havia artistes ni res. I vaig anar a una escola de monges, aquella casa Golferics, que està al carrer Viladomat, cantonada Gran Via.
Sí.
Clar, un ambient de monjites i tal, però llavors les nenes, igual que ara fan judo o fan unes altres coses, doncs una tocava el piano, l'altra feia ballet, i el meu pare estava molt, molt aficionat als espectacles i tot això, i hi havia uns que es deien els vienesos i portaven una senyora impressionant allí que tocava l'acordeón i feia uns números molt guapos a l'espectacle de revista. I llavors el meu pare, mira, es va enamorar i la nena sé que tocava l'acordeón. Pura nena, la nena tocava l'acordeón. I em portaven al liceu i en comptes de fer un altre instrument o alguna cosa vaig tocar l'acordeón.
Ah.
I així vaig començar amb l'època del Duodinàmico, de los Ires, de los Mustang, que van fer una orquestra amb noies, i tot això. I després ja em vaig entrar al Molino, perquè el Molino era l'únic lloc de espectacle que podies entrar a treballar con un permiso paterno.
Ah.
Sin tener ben bé l'edat. Perquè si era no era un cabaret, saps? Era com un cafè-concert, que es deia.
Sí.
I llavors, bueno, les coses d'aquelles èpoques, m'entens?
I què et van dir a casa teva?
No, bueno, el meu pare era el meu primer admirador. La família tiet, i això no li va agradar tant. Però a casa meva era filla única i el meu pare era el meu primer admirador, el meu primer fan, i la meva mare igualment, molt bé, molt bé.
Entrar al Molino era entrar per la Porta Gran, no, Merche?
Bueno, és que, mira, en aquella època hi havia, a paral·lel, hi havia un teatre al costat de l'altre, eh? Vull dir, no és com ara que digués, ui, només n'hi ha dos, saps? Però, bueno, sí, perquè, mira, el Molino per mi va ser com una escola, perquè tu t'ensenyaven a passar una passarel·la, que és molt important, a baixar una escala, a afinar i tal, a fer sketchos, que vol dir fer com un tipus sketch de treballar amb el còmic, fer una mica com de cafè-teatre, no? Com si diguéssim. I tot això és aprendre, perquè tu pots anar a una escola de ball, una escola de lo que sigui, però el que t'ensenya molt és la pràctica. Això és com un idioma. Tu vas a l'escola a aprendre anglès i quan lleves a Nova York no t'entén ningú ni tu entens a ningú, m'entens?
Efectivament. Les tables, sí. El que se li diu les tables.
Clar, i l'experiència, com tota la vida, saps?
Allà t'hi vas trobar molta gent que es va fer famosa com tu, Merche. Hi havia Alemanya, no? També l'Amparo Moreno.
Sí, l'Amparo grans. Moreno també ha passat per allà, gran amiga meva, que continuem una amistat entranyable. Després hi havia els mitos allà del Johnson, el Escamillo. Jo he treballat amb tots. Jo vaig ser l'última parella del Johnson.
Sí.
Que ell, clar, sempre feia parella amb una noia tal, i fèiem els sketchos i números musicals. Jo vaig ser la seva última parella. I vaig aprendre molt d'ells dos, saps? I ara són dos referents del Paral·lelo. Són com dos mitos, m'entens?
Quan vas començar, Merche, dir que treballaves al Molino, tenia alguna part que diguessis tu negativa per a algunes persones, que diguessin, home, allò del el destape, el no sé què, l'interaccionar...
Escolta, Montse, quan jo vaig entrar, de destape no viene, era l'època de Franco i encara hi havia la censura,
sí.
I póngase un tul aquí, tàpese con una flor allí, m'entens? I venien el dia abans de l'estreno i tu tenies que presentar, això fa molta gràcia, encara que guardo alguna cosa, unes fotos quan estrenava un espectacle amb vestuari per tu i la lletra de les cançons.
Ah.
Tu tenies que presentar a la censura, no? I, claro, una cançó que tenia una doble intenció, doncs ells l'agafaven per la part negativa, m'entens?
Ja.
Perquè el Molino, per mi, crec que hem estat una mica els artistes jo m'he considerat una mica com una mica proscrita amb el del Molino, saps què vull dir?
Sí.
Sí, perquè era com, bueno, era un costum més picant o com vulguis dir-li, eh?
Mm.
Jo li tinc un gran carinyo perquè, bueno, he passat molts anys de la meva vida allà i he après molt, he passat coses molt bones, coses dolentes, de tot, m'entens?
Mm-hmm.
Però estic contenta.
Com era aquell públic? Com explicaries avui en dia a la gent que ens estigui escoltant i que no va viure al Molino? Què es vivia al Molino? Com era la interacció amb l'espectador?
Bueno, un públic fantàstic, perquè tu penses que el Molino, jo sempre deia el Molino a Barcelona, la gent que ve de fora era Molino i Sagrada Família. M'entens? Era com un costum que la gent... Claro, tu anaves a Valladolid i quan vam fer una petita gira, ja en l'altre Molino, no l'últim, el penúltim,
sí.
Pues jo vaig dir, ostres, jo havia treballat, sí, Catalunya, com a molt València, però ja no passava d'allà. I els meus companys que havien fet teatres ambulants i tot això, el públic és fantàstic. El públic català és una mica difícil, eh?
Sí.
Però a fora, bueno, a fora en tema, clar... És que la gent... ¿Quién ha ido al Molino? Hola, bona nit, buenas noches, y me ha quedado allá. ¿Quién ha conocido el Molino de Barcelona? I el teatro deia, quasi tota la gent de fora, quan venien a Barcelona,
sí, sí,
o també avui el Corte Inglés, la família, i el Molino era un referent per anar, m'entens?
Uh-huh. El Molino et va obrir portes per fer més coses a la televisió, no? Has participat a la sèrie Pelotas de Televisió Espanyola,
sí,
Soldados de Salamina...
Sí,
la
pel·lícula de Trueba, Los Soldados de Salamina...
Sí.
I diverses coses, sí, sí, sí. I després jo, a part del Molino, vaig estar 10 anys treballant en una sala de festes que hi havia, i bueno, que hi ha encara, que ara és una discoteca molt important allà a Pedralbes,
sí,
que es deia Marius Arizona.
Uh-huh.
I allà, pues, jo vaig compartir... Feien com a dos passes, que es feien de bons dos passes en aquest lloc, que havia orquestra, feien ball entre amics, i el primer passe era com un passe de la... amb un ballet, un novedet, un cantant, tal, i l'altre... era venia algun artista invitat.
Mm.
I per allà passant la Salomé, el Guardiola, ja hi havia orquestra en directe, bueno, quantitat d'artistes, la Mari Carmen i sus muñecos, saps? Molt bé, molt bé. O sigui que totes aquestes coses et donen... tu aprens de tot això, m'entens?
I tant. Mercè, ara quan passes per la porta del Molino, què en penses? Et
fa
pena,
coses.
Records...
Jo tinc molts records i tal, però em fa pena, ja no sols on ve la porta al Molino, perquè aquella plaça està bonica també. Vull dir...
Déu-n'hi-do.
Bueno, és que jo soc positiva i penso... Bueno, és com que diuen, ai, sí, estàs igual, no, cariño, no. Sí, puedo estar bien, y cuando me maquillo me levanto a las 9 de la mañana, salgo del congelador y me arreglo. Igual no estamos, ¿eh? Hay que ser realista, ¿no? Llavors jo dic, oblida't el passat. Per mi, abans de la pandèmia, era altra vida, que diria. Saps què vull dir? Ara ha canviat molta cosa, no per mi, per tothom. Llavors t'has d'adaptar. Mentre hi ha gent que diu que viven anclados en el pasado. No, no. Ja que està el dia a dia, i demà, avui ja penses demà i ja està. I, bueno, fa pena perquè s'han perdut molt, aquí a Barcelona s'han perdut molts espectacles, mm-hmm, perquè pensa que han comprat tots els teatres, com aquest qui diu, i, pues, vive només estan els teatres de la Balanyà i els de Focus, tot a més.
Certament.
Tot està comprant a l'Ajuntament i no em queixo, de l'Ajuntament, que faci el que vulguin, eh?
Bueno.
Però vull dir que tenen tancat tot. Clar, costa, és que avui en dia un espectacle costa molt. Però si vas a veure una comèdia o el públic que m'està escoltant o la gent i veuen un musical... tot allò no es pot mantenir.
Sí,
a part de la gent de l'escenari, penseu, hi ha orquestra darrere, hi ha els tècnics, que no amb un tècnic no passen, hi ha tècnic de llum, de sol, regidor, hi ha una quantitat de gent que jo que vaig citar els dies de l'estrena i al final tothom es saluda i penses, què val tot això?
No.
Saps?
Sí, sí.
I és un dineral, per això les entrades pues, estan cares, però bueno, és que jo crec que hi ha que reactivar una mica la vida de nit. Per això és millor el Mago Pop, perquè he comprat el teatre i aquest teatre és ara, bueno, per mi el Mago Pop és un fora de sèrie, m'entens?
Sí, és un crac. Escolta'm, a la Vella d'Horita, me'n recordo que jo era molt amiga del Ricard Ardèvol, a més venia aquí al programa, em deia, a la Vella d'Horita sempre li regalaven diamants com ous de codorniu. A tu també?
Vaig arribar tard jo. Vaig arribar un pèl tard. Mira, li va fer l'Ardèvol, li va fer una festa quan va complir, crec que era als 90 o 100 ja.
Sí, sí, sí.
Aquí, en un restaurant de Castelldefels.
Sí, 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 me'n recordo perfectament perquè jo vaig anar.
Ah, vull dir, tu mira, a la Pineda.
Sí, 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 restaurant
claro,
la Pineda.
Bueno, que allà en aquell restaurant a la sortida o al cap de 10 minuts va morir també el del Teatre Apolo, el Colçada.
Sí.
Que havia anat a dinar i també. Bueno, i jo quan la vaig veure, que ja havia vist el Molino, que havia vingut a vegades amb un estreno o coses, i duia unes joies, i aquell dia anava, vamos, fantàstica, si tu te'n recordes, anava divina,
sí, sí.
Con unes unes joies que avui en dia, a l'altura de la Thyssen, no?
Sí, sí.
De la baronesa.
Allò no era quincalla, allò era de bo, de bo, eh?
Sí, però era un altre món també amb això, eh?
Mm.
Perquè antigament era com la mujer, bebé, tu, i aquestes salses, tota aquesta gent eren, valoraven una altra història.
Sí.
Ja no parlo de coses sexuals, eh?
Sí, sí.
I tenia, vale, nosaltres ens invitaven a sopar,
sí,
entre funció i funció, no a mi, per exemple, sola, i bueno, con tu compañero, tres o quatre, i no sé, hi havia com una baralla entre cometes per lluir l'artista. Avui reté valor, no sé, és tot diferent, saps què vull dir?
Sí, sí, ha canviat moltíssim. Vaig
arribar una mica tard a lo dels pisos i a les joies.
Bueno, però vas arribar d'altres coses i el més important és que la gent encara sàpiga de tu, que continues estant a l'ordre del dia, que estàs treballant, que no estàs sentada a casa allà vivint i esperant a veure què passa, sinó que et mous i que ets
una teva vida. Ja acabo de sortir del traumatòleg. És que diré una cosa, en aquesta vida has de sortir. Jo estic molt contenta perquè la gent em demostra molt de carinyo i això és molt important.
Sí, sí.
Perquè jo sempre he sigut molt propera, saps què vull dir?
Sí, sí.
Bueno, soc molt oberta i tal, no? I això m'agrada molt, em demostra un carinyo que dic, mare meva, és molt maco això, m'entens?
Home, no m'estranya. Una dona com tu que ha actuat davant d'en Picasso, del Fellini, del Dalí...
Sí, bueno...
Que has estat rodejada de Mari Sampera, dels Hermanos Calatrava...
De tots, sí.
D'un munt
de
gent, escolta'm, tu ets història...
Bueno, i tu també has estat veient totes moltes coses d'aquestes.
Sí, vaig començar molt jove amb el món del periodisme i sempre m'havia interessat i he viscut això, i per això avui...
És com ara, que qualsevol és periodista, eh?
Ja. Sí, sí, t'entenc.
No?
O avui en dia qualsevol és artista, eh? També t'ho dic, eh?
Sí, no hi ha problema. Sí, avui no hi ha... No, tots són, saps? Bueno, també
Mercè.
Després veus els que duren i els que es queden a corto camí, no?
Efectivament. Mercè, serà sempre un referent, història de Barcelona, de l'espectacle. Visca Mercè Mar, visca el cabaret i per molts anys feliços, Mercè.
I que visca l'espectacle. I aviam si podem anar a que ara hi visen els diaris i això que reabriran el Molina i no sé
això
què.
Això diuen.
Que podem anar a l'estrena vosaltres dos, d'acord? ¿Vale?
Tant de bo. Mira, quedarem perquè a més posaran un lloc, una part gastronòmica, sopem i després espectacle. Quedem, eh?
Fantàstic.
Mercè,
sí,
un petonà, se t'estima.
Un petó, gràcies per pensar en mi, Montse,
gràcies. A tu, adéu, gràcies.
Bona tarda, adéu, carinyos.
Soy Ilia Topuria y lo voy a machacar en el primer asalto.
Es el hombre del momento.
La derrota no está en mi vocabulario.
Y ha hecho historia.
¿Quién es Ilia Topuria?
¿Por qué su fama va más allá de lo deportivo?
Si hubiera una revolución en el mundo, ¿qué lugar del mundo defendería? Mi casa, y mi casa está en España.
Este miércoles, Ilia Topuria, el primer español campeón del mundo de la UFC en peso pluma, elige el partidazo de COPE para celebrar su título.
Y nos recibe en su casa. En directo desde el Teatro Principal de Alicante, Juanma Castaño entrevista a Ilia Topuria.
¿Cuál ha sido la mejor de todas las entrevistas que te han hecho? Dilo con la mano en el corazón.
Con vosotros.
Escúchalo en COPE. Este miércoles desde las 11:30 de la noche.
Con el patrocinio de Huevos Rujamar. Gallinas en libertad.
Los huevos de Rujamar.
Vodafone te trae Dazón con Fórmula 1, MotoGP y otras competiciones. Llama al 1444 y llévate por solo 40 euros fibra móvil y televisión con el primer mes de Dazón Esencial de regalo. Llama ya al 1444. Vodafone.
Ocasión Plus. Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la huella quieres buscar,
el de Sevilla de perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
De nuestra bodega Marqués de Carrión y del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja. También disponible en garcíacarrión.com.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El gran saló de la telefonia mòbil al Mobile World Congress 2024 de Barcelona ha obert portes aquesta setmana, com bé sabeu. Des de dilluns i fins demà dijous s'apleguen al recinte firal de Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat empreses tecnològiques provinents de 200 països i el que mostren transcendeix el sector de la telefonia i també centra la connectivitat. Marc Puerto, és el tercer dia. Quines són les novetats i quines són les tendències que s'han presentat fins ara?
Doncs una de les novetats que hem pogut veure és una prova pilot per millorar la vigilància al port de Barcelona amb un dron que combina 5G, intel·ligència artificial i iCloud, el núvol, a través d'un sistema que permet la videovigilància 24 hores al dia, els 7 dies a la setmana, i que pot tenir molts propòsits. Un tema del que ens ha parlat el responsable de sectors de comunicació tecnològica, César Cid.
Ahí mezclamos 5G, mezclamos inteligencia artificial y mezclamos la nube. Tres de las tendencias de este congreso. ¿Por qué? ¿Qué hacemos? Con el 5G gestionamos un dron que vuela el puerto de Barcelona, que captura información de todo tipo, que puede ser usada para muchos propósitos. Seguridad, control de intrusos, inventario de contenedores, gestión de tráfico portuario, lo que quiera el puerto o usuarios finales del puerto. Con esa información que va a nuestra base de datos se puede cruzar con muchos datos que tenemos en la nube para generar desde predicciones, riesgos, riesgos de incendio, lo que quieras. Eso lo procesamos y facilitamos al puerto o a sus usuarios finales, que pueden ser las propias consignatarias, gente que trabaja en seguridad, etcétera, etcétera.
Novetats que també passen pel que fa al mític circuit de Montjuïc a través de la recreació d'un simulador virtual de conducció de la mà de Mobile World Capital i Hispano Suiza i que permet demostrar què es podrà fer amb la mobilitat del futur, tal com ens ha explicat el director d'innovació del Mobile World Capital, Eduard Martín.
El simulador al final és una joguina molt sèria perquè la gent s'ho passi bé i pugui entendre com serà aquesta mobilitat del futur, que utilitzarà tecnologia digital en els automòbils, com ja es fa. De fet, els automòbils són una de les estrelles del Mobile World Congress, no només aquí, sinó arreu. I l'aventura amb Hispano-Suïssa està clara perquè també hem volgut entroncar la història. I la primera factoria de cotxes, no? Una de les primeres va ser Hispano-Suïssa, més Barcelona, també entronquem la història. I hem volgut reflectir com al llarg de la història la incorporació de les tecnologies digitals faran que tinguem cotxes una mica diferents.
Per tant, avenços que durant tots aquests dies veiem al Mobile i que continua fins demà, sent així dijous l'últim dia.
Passa ràpid, el Mobile, el temps i tot plegat. I nosaltres hem arribat al fi de la Linterna, però de COPE Catalunya i Andorra, perquè ara continua la Linterna amb Àngel Expósito i tota l'actualitat del dia. Nosaltres tornarem demà a la mateixa hora. Ja saps que si vols recuperar alguna de les entrevistes a través de COPE Catalunya o les xarxes socials, ens trobaràs. Rep la salutació de qui t'ha parlat, la Montse Rodríguez. Que acabis de passar una bona tarda. Adéu-siau, bona nit.
Catalunya i Andorra.
Soy Dani Esteve, CEO y fundador de Desocupa. En estos últimos 8 años hemos ayudado a más de 8.500 familias a recuperar lo que es suyo. No solo sus hogares, sino su paz mental y tranquilidad. En Desocupa sabemos lo importante que es tener un hogar y trabajamos duro para asegurarnos que cada familia pueda mantener el suyo. Si tienes un problema con ocupas o inquilinos precarios, llámanos al 93 494 3540 o entra en nuestra página web desocupa.com.
¿Cansado de la típica dieta hipocalórica? Con el método Diet Flash pierdes peso de forma efectiva, rápida y definitiva. Un método por fases, adaptado y con los mejores productos y educación alimentaria. Descubre tu centro más cercano en dietflash.es o llama al 992-2751.
Cada cop més taronges tenen aquest gust, perquè no totes reben l'estima d'una família. Una gran taronja només és possible quan hi ha passió i cura per cada detall. I això només és possible quan darrere hi ha una gran família.